Déu vos guard. Potser mai no havíem escrit ni llegit tants missatges com ara. Cada dia en rebem mitjançant internet o les xarxes socials i nosaltres mateixos n'enviem i en reenviem molts d'altres. Com a contrapunt, convé recordar que en el decurs de la història hi ha hagut cultures àgrafes que no han deixat res escrit i de grans personatges com Sòcrates o Jesús de Natzaret no consta que hagin escrit res. Els qui escrigueren els seus ensenyaments foren els seus deixebles. Potser com una reacció davant la pruïja de paraula escrita és l'enviament d'imatges. És tòpic dir que valen més que mil paraules i també missatges de veu. I com valorem una dedicatòria personal manuscrita o les quatre ratlles que encara adrecem a les persones que més estimem? Fa uns anys, el violoncel·lista Miquel Pujol ens va convidar a escriure un llibre, Celestial Sant Sopar, ja exaurit, que era totalment manuscrit. Mirem de conservar l'art d'escriure a mà, perquè en l'escriptura, sense voler-ho, també ens presentem tal com som. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 1 minut, això és a primera hora, programa 602. Ahir va ser la nit d'Isabel Díaz Ayuso, que va arrasar les eleccions de la Comunitat de Madrid, guanyant a una majoria inqüestionable dels territoris que conformen la comunitat i a tots i cadascun dels barris de la capital, Vallecas inclòs. Però per què? Com? Ara i els propers dies també toca analitzar-ho. Isabel Díaz Ayuso, sens dubte, és el nom propi d'avui, igual que llibertat és la paraula que més ha usat en campanya. Una llibertat de paraula i un llibertinatge de facto, fent cas omís a totes i cadascuna de les restriccions del govern de Moncloa a qui li ha volgut jugar el seu pols ideològic. Una llibertat que l'ha portat a obrir comerços arreu de la ciutat, a fer una vida absolutament normal i a celebrar d'una manera absolutament il·lògica i enmig d'una pandèmia la seva victòria. Una llibertat que, exabrupte rere exabrupte, no l'ha permès durant la campanya electoral parlar ni d'hospitals mig abandonats, ni de la gestió d'una hospitalització pública col·lapsada, ni d'un toc de queda que s'ha hagut d'empassar, ni d'una ràtio d'afectats i morts per coronavirus molt més greu de la mitjana espanyola i amb unes dades que fins i tot s'han amagat. Una llibertat que li ha permès jugar aquesta campanya amb l'extrema dreta, fer-li el pols a Pedro Sánchez i carregar-se uns ciutadans que ja estava en autèntic decliu. Díaz Ayuso, el fenomen més que la política, el populisme més que popular i el trumpisme més que la moderació. Llibertat, cridava Ayuso i els seus seguidors sense recordar ni els compatriotes que han perdut estalvis i negocis, sense recordar els compatriotes que han mort ofegats a les UCIs, sense recordar que el més perillós de la paraula és banalitzar-la fins a fer-li perdre tot el sentit del món. Llibertat, cridava Ayuso i els seus seguidors ahir a Gènova, mentre jo segueixo pensant, ja em perdonareu, ja m'ho permetran, en Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carme Forcadell. Llibertat.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, el control tècnic, Toni Huguet. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, Berta, Rafa, David, Maria i Àngels. Què tal? Com esteu?
Avui estem amb ressaca electoral.
Hi ha que felicitar per les eleccions de la província de Madrid. Vam poder votar.
De la província, eh?
El Pep, després de 10 anys, torna a una final de la Champions. Enhorabona.
Sí, senyor. Sí, senyor. Un altre dels guanyadors d'ahir va ser Pep Guardiola.
Vinga, que és tard i no vol ploure. Tirem endavant.
Correcte, ja l'hem après, aquesta. Va, que és tard i no vol ploure. Aquesta hora també saludem Àngels Riber, que forma part, com tothom, d'aquest equip. Si truqueu al 93-409-2770, que us atendrà com sempre. Si veniu al carrer Comtes de Balloc, número 67 de Barcelona, també la trobareu. I a la codirecció d'aquest programa, com sempre, també, Mercè Raga. Mercè, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
De ressaca electoral, avui, eh?
Sí, de ressaca electoral.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do tot el que hem de comentar. Déu-n'hi-do el que hem de comentar. Un dia com avui, quan passen 5 minuts de les 8 del matí, un dia en els que ens comencem a preguntar coses, com per exemple, qui és... És que un dia com avui, qui ho ha de ser? Qui és, la protagonista del dia?
Doncs mira, Joan, clarament, la protagonista del dia és Isabel Díaz Ayuso, que ha guanyat les eleccions a la Comunitat de Madrid per una àmplia majoria, que la podria fer governar sense Vox.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
A veure, aquestes temperatures...
Ja, comencen a ser d'estiu, eh?
Sí.
Però, no Joan, m'agrada gens, això.
He escoltat en Jordi Miralles.
Sí.
Que ara l'escoltarem, eh? Setmana que ve tornant a baixar les temperatures.
Li faré allò que els nens petits li fan a les mares a en Jordi Miralles. M'ho jures?
Sí. Jo he fet el canvi d'armari. O sigui, perfecte.
Ideal.
Per tant, fins juliol no fa, tornarà a fer calor.
Fins juliol,
No, és broma, no ho sé.
Jo auguro un estiu calent.
En tots els sentits.
En tots els sentits. I auguro que a l'agost Lleida pot arribar...
Calla, que tinc...
Tranquil·lament cap als 80
graus. Dos casaments a Lleida.
Dos a Lleida, eh?
Dos.
De dia o de nit?
No, allà només pot ser de nit, a l'estiu.
Perquè... Si el fas de dia...
Si fas el dia, et fons. No, directament, allà és a la tarda, perquè si no hi ha casament. En tot cas, mira, si vols saber la temperatura que farà mateix a Lleida, 11 graus. A Girona també 11 graus. A Barcelona en fa 14, a Tarragona en fa 13 i a Andorra fa 7 graus. Això ja marca que avui farà caloreta.
Sí. I jo amb camisa de felpa. Bé.
I jo amb botes d'aigua.
Tot així. És primavera.
Ja acabo. Fa molt de... Jo tinc fred quan baixo, eh?
Sí?
O sigui, els que... Sí. És el això de matinar que... Jo encara tinc fred.
És la meva hora perfecta.
Tu estàs perfecta, no? Quan surts de casa, clar.
Dolent és quan surto d'aquí, de la feina.
Ah, això sí.
Això sí.
Bueno, va.
De què parlem, va, avui, en aquest programa?
Òbviament, doncs, Joan, parlarem de les eleccions a la Comunitat de Madrid i valorarem els seus resultats amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. També farem el segon cafè, com sempre, els dimecres a les 9, amb la periodista experta en temes europeus Teresa Carreras i Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Un dia més ens visita tota una experta en el món de les herències, Maria Elba Rojas, del Bufet de Rojas. I atenció, perquè parlarem d'aquest diumenge, quan decaigui l'estat d'alarma. Però, Joan, a veure, se'ns plantegen moltes preguntes, no? Però perquè avui no en parlarem a nivell sanitari, ni econòmic, ni polític, sinó a nivell de comportament humà. Què passarà a partir de diumenge? Sortirem amb eufòria als carrers? I hi ha qui tingui por de sortir-ne? Què ens pot anar bé? Ho comentarem de tot plegat a nivell psicològic, com ens afectarà aquesta decaiguda de l'estat d'alarma, amb la doctora en psicologia Núria Benedito.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa al 663 99 30 62. WhatsApp del programa, nota de veu al 663 99 30 62, si voleu comentar qualsevol cosa. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Òbviament, del nom propi del dia, Isabel Díaz Ayuso, que arrasa a Madrid, la líder dels populars, es queda un pas de la majoria absoluta i Vox garanteix que li donarà els seus vots per la investidura. L'esquerra, Joan, fracassa per la desfeta del PSOE, que queda fins i tot per sota de Més Madrid, mentre que UP, Unides Podem, resisteix. Ara ho repassem. Que Iglesias, Pablo, deixa la política, ho fa després dels resultats d'ahir, que la vacunació, atenció, arriba al baby boom. A partir de dilluns, el baby boom són les persones entre 50 i 59 anys. De fet, en algun cap començaran a vacunar aquesta mateixa setmana. Ara també us ho expliquem. El Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula sobre el toc de queda. I atenció si ets usuari de Glovo, perquè aquesta empresa ha rebut un ciberatac que ha deixat al descobert les dades dels seus clients. L'empresa, però, assegura que els hackers no han accedit a la informació de les targetes de crèdit dels usuaris.
Déu-n'hi-do.
Com t'has quedat?
Que ens estem convertint en una societat digitalitzada i que tot té els seus avantatges, però encara hi ha... Jo soc encara d'aquella generació que tenim certa recança, per dir-ho així, a comprar per internet, a comprar a través del mòbil. Ho fem. Ho fem, i ho faig molt, eh? Jo ho faig molt. Però sí que és veritat que fa... Apuros, sí. Diu en castellà.
Sí.
Eh? Que fa coseta, allò d'introduir les dades de...
Estic totalment d'acord, sí.
I després passen coses com aquestes. Ja veurem. Ja veurem què ha passat. Per cert, un dia en què parlarem molt, evidentment, de la Comunitat de Madrid, que ha guanyat qui ha guanyat, però jo ho he dit sempre i no me n'amago, jo sóc un enamorat de la ciutat de Madrid. M'agrada molt Madrid, m'agrada molt la gent de Madrid i m'agrada molt un emigrant a Madrid com Joaquín Sabina.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su esquí. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su Borbón, sus gordas de Botero, sus hoteles de paso, su taleguito de Hans, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, su 14 de abril. A mitad de camino, entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar. Pasaré las Cibeles, cárcel de yeserías, puente de los franceses, tascas de Chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Almudena, chabolas de Uralita, palacio de cristal. Con su no pasarán, con su vivan las caenas. Su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata.
trae un tren que desemboca en Madrid.
Pero si trae fuego,
pero siempre hay un niño que envejece en Madrid.
Pero si trae vuelo,
pero siempre hay un coche que derrapa en Madrid.
Pero siempre hay barco,
pero siempre hay un fuego que se enciende en Madrid.
Pero siempre hay un sueño,
pero siempre hay un barco que naufraga en Madrid.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Un minut que ha passat d'un quart de nou del matí. Com sempre, a aquesta hora que encetem programa amb la informació més destacada del dia i encetem la informació per saber com està la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia, aquesta hora comencem comentant un accident a l'autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. S'acaben de reobrir, de fet, tots els carrils, però encara queden 8 quilòmetres d'embús en aquesta AP7. Les retencions comencen a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda i de retruc fa que a Barberà hi hagi també 3 quilòmetres de retencions a la B30 en sentit sud. També hi ha 2 quilòmetres més carregats a l'AP7 en sentit nord, en sentit Girona, uns 2 quilòmetres, i també aquest accident fa que la C58 vagi força carregada per sortir de Barcelona des de Montcada fins al mateix enllaç amb l'AP7 i també en el tram de Sabadell i Badia fins aquest mateix enllaç. Pel que fa a la pota sud, aquesta hora hi ha retencions de la B23, uns 4 quilòmetres a Esplugues, i també a la A2 des de Pallejà fins a Sant Joan d'Espí. En tot aquest tram hi ha retencions en sentit a Barcelona. A l'altra banda també queden retencions a la C31 a Badalona, com també hi ha a Parets, a la C17, en tots dos sentits. I pel que fa a les rondes de Barcelona, tenim retencions amb aturades en els trams habituals en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Adrià Rodríguez, què tal? Bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la xarxa de transport publicitari a Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Adrià. Nosaltres que seguim amb tota la informació destacada un dia com avui, que evidentment passa per al Partit Popular d'Ayuso, que arrasa a Madrid i suma majoria absoluta amb l'extrema dreta de Vox, Mercè.
Sí, Joan, Isabel Díaz Ayuso guanya rotundament les eleccions de la Comunitat de Madrid amb 65 diputats, més del doble dels que va obtenir fa 2 anys. Els populars no només són els més votats, sinó que aconsegueixen 7 diputats més que la suma de Més Madrid, PSOE i Unidas Podem, que en sumen 58. Amb l'extrema dreta de Vox, que té 13 diputats, un més que en les últimes eleccions, els populars sumarien 78 escons i arribarien còmodament a la majoria absoluta, situada als 69. Per blocs, la suma de la dreta supera de molt la de les formacions d'Esquerra. PP i Vox tenen 78 escons, Més Madrid, PSOE i Unides Podem n'obtenen 58.
I la clara victòria del Partit Popular s'ha dibuixat des del principi de l'escrutini i ha fet que a l'exterior de la seu del carrer Gènova s'hi congregués una multitud de simpatitzants populars.
Sí, de fet, Joan, allà s'hi van sentir crits de llibertat, llibertat i Ayuso, Ayuso, quan han sortit al balcó la mateixa Díaz Ayuso, acompanyada del president del Partit Popular, Pablo Casado, i l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida.
España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid. Y cuando decimos que Madrid es España, es porque aquí viene lo mejor de cada rincón del mundo a vivir en paz y en libertad. Desde el primer día. Y se es madrileño de Portugal, y madrileño de Venezuela, y madrileño de Colombia, madrileño de Cuba, madrileño de Córdoba, madrileño de Chamberí, madrileño de La Coruña, madrileño. En definitiva, una forma de vida. A la madrileña, claro que sí. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra confianza.
Estaria bé també que hagués dit que també hi ha madrilenys de Gàmbia, madrilenys kurds o madrilenys xinesos, que també ho passen malament.
El Partit Popular, Joan, en tot cas guanya a tots els municipis excepte dos. Tot i així necessitava almenys l'abstenció de Vox per poder governar i sembla que així serà. La cap de llista de la formació d'extrema dreta, Rocío Monasterio, obria ahir mateix la porta en aquesta nit electoral passada, facilita la investidura de Díaz Ayuso, de qui ha dit que haurà d'escollir entre Vox i una abstenció del PSOE.
Quiero felicitar a la señora Díaz Ayuso por sus resultados. Y nosotros lo que creemos y queremos transmitir es que bueno, en los próximos días facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso. No, no tiene que haber ninguna duda en esto. La señora Díaz Ayuso tendrá que elegir entre, bueno, entre Vox o una abstención del PSOE. Ahora mismo la decisión la tiene ella. Vox es decisivo, hacen falta los votos de Vox para que no entre la izquierda en Madrid, hace falta los votos de Vox para hacer las políticas de prosperidad, de libertad, de seguridad y de protección a la familia, que es lo que defendemos, y durante estos dos años serán decisivos nuestros votos para absolutamente todo.
Més Madrid fa el sorpasso, Joan, el PSOE se situen com la principal força progressista a l'Assemblea Regional. Escoltem Mònica García, cap de llista de la formació d'Íñigo Rejón.
Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid. Porque que a nadie le quepa ninguna duda que desde esta misma noche comienza la cuenta atrás para las elecciones que va a haber dentro de dos años y para las que me pongo a trabajar desde este mismo momento y la que, como ha sido ahora, me voy a volver a dejar la piel y nos vamos a volver a dejar la piel. Redoblamos la apuesta. Esta campaña, que ha superado todas las expectativas, es el anticipo de la alternativa que me comprometo a construir desde ahora mismo. Ya lo he dicho muchas veces, en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, he estado, estoy y estaré para defender los intereses de los madrileños y las madrileñas.
Hem de dir que l'esquerra, el PSOE, baixa, com us estem explicant, considerablement i passa de 37 a 24 parlamentaris. Per més de 270.000 vots, la candidatura d'Àngel Gabilondo pateix una clara derrota i aconsegueix doncs, els pitjors resultats en unes eleccions autonòmiques a Madrid per part dels socialistes. Per la seva banda, el candidat socialista Àngel Gabilondo deia ahir que bé, lamentava no haver aconseguit obrir espais per un debat assossegat, deia, durant la campanya.
Yo siempre he intentado y en... desde luego en este tiempo y siempre afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, que me parece lo más decisivo. He tratado también de ofrecer y he ofrecido propuestas sosegadas para que pudiéramos ver cómo vernoslas con los problemas de la ciudadanía. A veces he tenido dificultades para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado. No lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente, porque esos problemas están ahí y yo espero que entre todos, cada uno desde donde nos corresponda, afrontemos y resolvamos esos problemas.
De veritat ja m'ho perdonareu perquè això és vocació, eh? Però a vegades sembla mentida que aquest home sigui el germà d'un dels radiofonistes més grans de la història d'Espanya. En fi, coses que passen. L'anunci d'aquesta nit també, sens dubte, va ser la seva veu.
Que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia en tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de los que odian la democracia. Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
Ho deia, Joan, la seva veu és la veu del cap de llista Pablo Iglesias, que va deixar el govern espanyol per concórrer, recordem-ho, les eleccions del 4M. Anunciava ahir que deixa tots els càrrecs després de la victòria del que ha qualificat de dreta trumpista. Unides Podem millora, això sí, els resultats de fa dos anys i aconsegueix 10 diputats. D'altra banda, també hem de dir que Ciutadans perd tots els diputats de l'Assemblea madrilenya en una compareixença ahir en què no hi havia Inés Arrimadas, el candidat de la formació taronja, Eduardo Val, assumia el mal resultat, però es comprometia també a treballar per ser l'antídot, diu, dels extrems i la polarització.
Tenemos un mérito enorme, absolutamente enorme. Así que tener la cabeza muy alta, porque mañana vamos a seguir trabajando por este proyecto, para deciros a todos que no va a haber un moderado de centro, que no va a haber nadie que crea en este proyecto que se vaya a sentir solo, porque nos va a tener a nosotros. Lo vamos a seguir dando todo cada día, en el Congreso de los Diputados, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y, sobre todo, en la calle, con la gente, hablando con todo el mundo.
Edmund Doval, doncs, assumia el fracàs d'ahir per part de Ciutadans. Joan, en conclusió, la jornada electoral es va desenvolupar sense grans incidents, amb cues a les urnes. La participació es va disparar respecte al 2019 i, finalment, doncs, ha estat en el 76,25%, 12 punts més que en els seus anteriors comicis.
Tot això és el que passava ahir a la Comunitat de Madrid. Mentrestant, a casa nostra, Salut anuncia que el 10 de maig començarà a vacunar la franja de 50 a 59 anys.
L'estratègia de vacunació recau fonamentalment en Pfizer-BioNTech, fonamentalment. Hem de pensar que d'aquí, del dia 10 de maig, que és quan començarem la vacunació de les persones de 50 a 59 anys, generalitzarem aquesta vacunació. Ja començarem ara, demà passat, començarem ja en alguns centres d'atenció primària i en alguna regió a vacunar 50-59, però la generalització serà a partir del dia 10. Doncs si nosaltres tenim present d'aquest dia 10, el 15 de juliol, és a dir, estem parlant de 2 mesos, nosaltres rebarem 3 milions de dosis d'aquesta vacuna de Pfizer-BioNTech.
Estàvem escoltant la veu del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i també que va estar acompanyat ahir en una roda de premsa amb la sotsdirectora general de promoció de la salut, Carmen Cabezas. Anunciaven això, que en alguns CAPs ja començaran a vacunar entre avui i demà doncs aquesta franja d'edat, entre els 50 i els 59 anys, però el gruix, avisava Argimon, serà a partir de la setmana que ve. En aquest grup passarà com en els de 70-79 anys, que els CAPs els citaran, doncs el però la gent també es podrà demanar hora per vacunar-se a través de la web vacunacovidsalut.cat, vacunacovidsalut.cat. Per ara, com que la vacuna d'AstraZeneca, Joan, no es pot posar als menors de 60 anys, aquesta franja d'edat dels 50 als 59 els posaran les vacunes de Pfizer-BioNTech, Moderna o Janssen. Argimon insistia, però ahir, a demanar que es pugui espaiar la segona dosi de la vacuna de Pfizer en els menors de 60 anys per poder vacunar més gent en menys temps.
I el confinament perimetral i el toc de queda nocturn, ja ho saben, acabarà a Catalunya el 9 de maig amb l'aixecament de l'estat d'alarma. El vicepresident Pere Aragonès ha comparegut en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu per fer aquest anunci i explicar que diumenge quedarà sense efecte el confinament nocturn i es recupera la mobilitat d'entrada i sortida a Catalunya.
Els anuncio que a partir d'aquest diumenge, 9 de maig, quedarà sense efecte el confinament nocturn i es recupera la mobilitat d'entrada i sortida a Catalunya. No hi haurà confinament nocturn, però volem deixar molt clar que cal seguir lluitant col·lectivament contra la Covid-19 i que cal adaptar la nostra activitat social, com hem estat fent amb un gran esforç de la ciutadania, precisament per reduir el nombre de contagis. Cal, doncs, mantenir la màxima responsabilitat i es seguiran mantenint, evidentment, mesures.
Aragonès explicava aquestes mesures que es poden aixecar gràcies a l'estabilització de la davallada de les dades epidemiològiques i també el bon nivell de vacunació aconseguit a Catalunya. Tot i que el govern català ha descartat el moment de reformar la normativa per aplicar noves restriccions a l'espera de conèixer el contingut exacte de les mesures aprovades a l'estat espanyol. El vicepresident ha insistit que, si en el futur empitjora la situació, no es descarta aplicar noves limitacions. En aquest sentit, ha assegurat que el govern català ja disposa d'eines jurídiques necessàries per fer junt amb la finalització del toc de queda i el confinament perimetral, la restauració podrà reobrir fins a les 11 de la nit, però les trobades continuen limitades a un màxim de 6 persones. El manteniment d'aquesta restricció en les reunions, un cop s'haurà aixecat l'estat d'alarma, obligarà el govern a demanar autorització al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I en última instància serà el Tribunal Suprem qui decidirà sobre les mesures anticòvid que afectin drets fonamentals.
Sí, el govern espanyol aprovava ahir en el Consell de Ministres un decret que permetria a les comunitats autònomes a recórrer davant del Tribunal Suprem aquestes decisions, no, Joan, dels Tribunals Superiors de Justícia sobre les mesures per combatre la pandèmia. Fins ara, aquests tribunals tenien l'última paraula sobre l'aprovació o no de les restriccions de drets fonamentals aprovades pels governs autonòmics, com els tancaments perimetrals o bé les restriccions horàries de la mobilitat, com ara el toc de queda.
Almenys 23 morts i 65 ferits és el balanç provisional d'un accident al metro de Ciutat de Mèxic, segons l'alcalde de la mateixa ciutat.
Així és, el pont on circulava el tren s'ha enfonsat i els vagons han caigut des de 20 metres d'alçada sobre una avinguda on circulaven nombrosos vehicles en una hora en què hi havia força trànsit. En concret, han quedat afectats dos vagons de la línia 12 del metro de Mèxic. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat nombrosos serveis d'emergència per treure els ferits de dins el comboi, a banda d'equips per retirar els vagons de la calçada. Hem de recordar que el metro de la capital mexicana és un dels més transitats del món, a prop de 6 milions de persones que el fan servir els dies laborables. Diverses organitzacions, Joan, ciutadanes, ja han criticat aquesta precarietat de les instal·lacions i també la falta de manteniment de la infraestructura que ha causat interrupcions freqüents i ho fa en aquest servei.
I atenció a les darreres dades de l'informe PISA, que posen de relleu que, de mitjana, els joves de 15 anys es passen 35 hores setmanals connectats online. Són dades del 2018, d'abans de la pandèmia.
Doncs sí, respecte al 2012, en el temps que passen a internet s'ha incrementat de 21 a 35 hores i un 77% d'aquest temps davant de la pantalla el passen fora de l'escola. Espanya se situa en la mitjana de l'OCDE amb 35 hores. A la banda baixa se situen els estudiants del Japó i Corea, que passen de 23 a 22 hores a la setmana navegant. Per contra, Dinamarca i Suècia són els que més estona s'hi passen, més de 45 hores a la setmana.
I un centenar d'espectacles configuraran aquest any un grec 2021 lluminós, optimista i que mira cap a l'Àfrica.
Així és, el grec Festival de Barcelona es disposa a celebrar del 27 al 31 de juliol una nova edició lluminosa, com bé deia Joan, optimista també, formada per un centenar d'espectacles, les entrades pels quals es venen a partir d'aquest dijous a les 4 de la tarda. Carrer Robadors, dirigit per Julio Manrique, serà qui inaugurarà aquest festival.
I un altre nom propi, Josep Maria Genescà Vidal, president de la Fundació Doctor Albert Bonet, ha mort aquest dilluns. Advocat de professió, va ser president de la Fundació Doctor Albert Bonet des del novembre 2011, entitat que dona suport a l'Agència Cristiana de Notícies Flama.
Sí, i també pare d'un de qui va ser col·laborador d'aquesta casa, el seu fill Gabriel Genescà, que va estar en diversos programes amb nosaltres. Doncs el seu pare, Josep Maria Genescà, va ser president de la Federació de Cristians de Catalunya del 4 de gener del 1982 fins al 29 d'abril del 2013, però continuava estant-hi, molt vinculat. A més, era president de la Fundació Casa Misericòrdia de Barcelona. La celebració de les exèquies serà avui, a les 5 de maig, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.
Evident, doncs, com deies, Mercè, una abraçada fraterna a tota la família i a tots els amics de Josep Maria Genescà. En plana esportiva, el Barça torna a la Final Four.
Sí, i al capdavant qui hi havia?
Pau Gasol.
Molt bé. Que ha clavat 4 taps, Joan, i empetitit al Zenit. 7 anys després hi haurà presència blaugrana a la final. La 4 serà a Colònia.
I el Manchester City de Guardiola, primer finalista de la Champions.
Així és, l'equip de Pep Guardiola, que ja va guanyar l'anada, ha superat el PSG amb un doblet de Riyad Mahrez. El City disputarà la seva primera final de Champions contra el vencedor de la semifinal entre el Chelsea i el Real Madrid.
8 i gairebé 33 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia. Comencem altra vegada la jornada amb un ambient bastant fresc o fins i tot fred a bona part de Catalunya, tot i que avui les temperatures continuaran pujant, màximes entre els 20 i els 25 graus arreu del país, per tant, un ambient força agradable al centre de la jornada. El dia comença amb una mica més de núvols, sobretot a punts de la costa, però aquests núvols a poc s'han d'anar trencant i el sol s'acabarà imposant. A partir de migdia creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu i de forma aïllada, sobretot cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, pot arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. De cara a demà, dijous, esperem una jornada com la d'avui, tot i que a la tarda és menys probable els ruixats a les comarques del Pirineu i demà les temperatures encara pujarien més. Moltes màximes per damunt dels 25 graus i entre divendres i dissabte algunes màximes a les comarques del Pla de Lleida podrien fregar els 30 graus. Per tant, divendres i dissabte, un ambient que al centre del dia serà pràcticament d'estiu a bona part de Catalunya.
Gràcies, Jordi, també a aquesta hora per saber els actes importants d'un dia com avui. Saludem a aquesta hora Berta Sacanell. Berta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:15 el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 11:00 la portaveu del govern, Meritxell Budó, es reunirà amb representants del món local per tractar les mesures anti-Covid. També a 12:00 Pere Aragonès i la consellera de Salut, Alba Vergés, inauguraran el nou centre d'urgències d'atenció primària del Maresme. I finalment a 5:00 PM el conseller Puigneró participarà en la 6a edició dels reconeixements d'administració oberta 2020. Uns reconeixements a ajuntaments i consells comarcals que destaquen per la seva transformació digital. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui dimecres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, en el nostre espai diari de l'aigua, la relacionarem amb l'art i l'arquitectura, perquè us vull parlar del Torreó del Tibidabo.
L'aigua i la vida.
I és que el Torreó del Tibidabo, o com també se'l coneix com a Torre de Basaigües de Dos Rius, és una joia de l'arquitectura modernista, obra de Josep Amargós i Samaranch. Va entrar en funcionament el 1905 per proporcionar aigua als punts més alts de la ciutat de Barcelona i avui encara està en funcionament. La torre va ser encarregada per la Societat Promotora del Tibidabo i s'emmarca en el procés engegat contemporàniament d'oferir aigua a noves construccions i urbanitzacions al llarg del camí de Vallvidrera. L'edifici havia de servir, en principi, per emmagatzemar i bombar les aigües de Dos Rius, al parc d'atraccions i a les torres residencials. Cal saber que amb aquesta torre, Josep Amargós va guanyar el primer premi del concurs anual d'edificis artístics de 1905 i que va ser el primer edifici visible a la silueta de la muntanya des de baix. Així doncs, l'aigua i l'art arquitectònic del Bracet. Us recomano molt especialment que si un dia feu una passejada per la muntanya, no perdeu l'oportunitat de visitar aquesta bellesa arquitectònica del modernisme català. Segur que no us en penedireu.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
El Festival Llums d'Antiga arriba a la seva tercera edició.
Del 12 al 21 de maig, la Capella de Sant Àgata i el Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona acolliran 5 concerts que recuperaran obres d'autores de gran rellevància que han estat silenciades per la història.
Programació i venda d'entrades a auditori.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
8 i 39 minuts, a aquesta hora que viatgem cap al quiosc, anem a saber què diuen les portades més llegides del país, un dia en el que també ens fixem en les portades de la capital espanyola, evidentment en les portades de Madrid. Mercè.
Doncs sí, Joan, per on vols que comencem?
Tu mateixa.
Anem a l'origen de la informació, si et sembla. Mira, ABC avui titula Madrid tomba a l'esquerra. I fan servir també aquest subtitular, fan referència doncs, a Pablo Iglesias. Iglesias deixa la política després del fracàs en el seu intent de reflotar Podem. Ens fixem en la portada del Mundo, que diu Ayuso noquea a Pedro Sánchez i acaba amb la carrera d'Iglesias. I la Razón fa servir aquest titular, Ayuso, dos punts, canvi de cicle. En aquest sentit, doncs, fent referència a la notícia de Pablo Iglesias, epitafi d'Iglesias, del 15M al 4M, deixo la política. I per acabar aquest repàs pel que fa als rotatius que venen dins de Madrid, ens fixem al País, Ayuso arrasa a Madrid, la candidata al PP dobla els seus escanys i supera a la suma de l'esquerra.
Va, ens fixem ara en els diaris, també en els diaris catalans.
Sí, a diari ara, Ayuso arrasa, però necessita Vox. Ens fixem en el punt avui, Díaz Ayuso escombra l'esquerra a Madrid i Pablo Iglesias plega. I La Vanguardia, Ayuso arrasa i Casado proclama el principi del final de Pedro Sánchez. I al periòdico veiem aquesta clara imatge d'una eufòrica Ayuso, gairebé plorant, podríem dir, aquests ulls amb mascareta.
Vestida d'un vermell bandera madrilenya.
Sí, i aprofiten doncs, aquest huracà Ayuso, que aquest és el titular que fan servir al periòdico, el PP es menja Ciutadans i dinamita l'esquerra.
Canviem de país, canviem de qüestió, anem cap al periòdic d'Andorra a aquesta hora. Què hi diu?
Doncs ens expliquen que les persones i les famílies ateses augmenten amb un 28% durant el 2020. Els problemes casuals, causats, volien dir, per situacions laborals, augmenten en 109% i els econòmics un 20%.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona. El nombre de morts a Girona es dobla. En dues setmanes, 485 persones participen en el cribratge de Covid, d'automostres de Tossa de Mar i avui es segueix fent a Roses. A la mañana llegim que 8 persones declararan aquest maig al jutjat de Viella per la mort de l'os Cachou, entre testimonis investigats. Un dels primers és l'exconseller del Consell General d'Aran, José Antonio Boya, que ho va fer aquest dimarts voluntàriament. A diari més, llegim avui que veïns de Sant Pere i Sant Pau vigilaran els caixers per evitar robatoris a gent gran del barri. Augmentaran la presència a finals de mes, quan molts jubilats doncs, van a retirar a Joan els diners de la pensió. I a Ebre Digital, avui llegim 10 empreses terraltines aprofiten el programa d'assessorament integral al Consell de la Terra Alta per millorar la seva competitivitat.
Marca d'aquesta casa, també ens fixem en les portades dels principals diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim aquest titular, el dret al treball en perill per la pandèmia. Església per al treball decent, alerta de la crisi del pacte social i la democràcia. A Flama.info es fan ressò de la notícia que us donàvem avui en l'informatiu. Ha mort Josep Maria Genescà Vidal, president de la Fundació Doctor Albert Bonet. Aquest dilluns 3 de maig al matí ha mort malauradament Josep Maria Genescà, advocat de professió i president de la Fundació, com dèiem, Doctor Albert Bonet. Religió Digital, llegim que el Suprem confirma la condemna a 9 anys de presó per al líder dels Miguelianos. I a Vida Nueva, llegim que el Suprem confirma també doncs, aquesta condemna a 9 anys de presó per al líder dels Miguelianos, que confirma també l'absolució a Miguel Rosendo de Silva respecte a acusacions que va sostenir d'altres 3 dones per agressió i abús sexual, entre d'altres delictes. Això ho ha decidit l'Audiència.
Gràcies, Mercè. 2 minuts i arribarem a 3:45 del matí. Us ho dèiem, volíem analitzar la política de Madrid després d'una nit electoral. Ressaca avui d'eleccions, Realpolític.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Realpolític, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar de les eleccions a la Comunitat de Madrid i valorar els seus resultats, ho fem amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, que el tenim amb nosaltres cada setmana per analitzar la realitat política que ens toca viure. Xavier Torrents, professor Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Primera valoració dels resultats d'ahir al vespre a la Comunitat de Madrid.
Doncs que en l'espai del que seria centre-dreta, dreta i extrema-dreta, hi ha una reubicació i que sí tindrà efectes a nivell de tot l'estat espanyol. És a dir, el sistema de partits espanyol s'encamina a tenir no a un bipartidisme com el que havíem tingut durant dècades, però tampoc es mantindrà aquest multipartidisme al que hem estat acostumats, inclús avesats en els darrers anys. El que es visualitza és que hi haurà a l'espai més de la dreta doncs, el Partit Popular i Vox, és a dir, desapareix Ciutadans, diguin el que diguin els seus dirigents, allí va ser la rematada d'aquest espai polític. Ciutadans desapareixerà com va desaparèixer la UPyD o, en el seu dia, fins i tot el CDS d'Adolfo Suárez. Per tant, PP i Ciutadans. I en l'espai de l'esquerra sembla que anem cap a una situació semblant, potser, a la de l'Alemanya. Què vol dir semblant al país alemany en aquest cas? Doncs sembla que hi haurà també dos grans partits. Un és el Partit Socialista, que tot i que allí va tindre una caiguda molt forta, i l'estrany és que no dimitís ahir mateix Ángel Gabilondo, que és un molt bon professor de filosofia i de metafísica, però s'ha demostrat que no és un bon líder polític, diguem-ne, per una força política. I l'altre espai, i aquí és on hi haurà més moviment en els propers temps, és un espai, recordem que allí va quedar com a principal força política, Mas Madrid. Mas Madrid seria semblant, tot i que encara li queda molt de recorregut, a el que serien els verds alemanys. I recordem que els verds alemanys es disputen amb la democràcia cristiana d'Angela Merkel, tot i que no es presenta ella, qui guanyarà les properes eleccions alemanyes. Llavors, aquest espai, òbviament, s'ha de redreçar. Per què? Perquè no està Unides Podemos a Madrid com a principal força d'aquest espai a l'esquerra de la socialdemocràcia. A Catalunya tampoc, perquè són els comuns. Al País Valencià tampoc, perquè és Compromís. Per tant, aquest espai s'acabarà refent en els propers temps. Però el que està clar és que ha guanyat la democràcia. Avui, quan jo ho venia dient fa dies, que avui, quan s'aixequessin, es llevessin les madrilenyes i els madrilenys, si guanyava, que no ha guanyat, ha perdut, el bloc d'esquerres, no s'aixecarien avui amb una dictadura comunista, i si guanyava el bloc de dretes, avui no s'aixecarien amb una dictadura feixista. Avui s'aixequen i continua havent un sistema polític democràtic. I això és tan veritat, que continua havent democràcia, i hi haurà d'aquí un any, d'aquí dos i d'aquí cinc, com que també, i aquesta és la vessant negativa, el costat obscur de que se'n parla a Star Wars, a les Guerres de les Galàxies, doncs el Darth Vader de la política madrilenya és que tot això, tot plegat, ha passat a partir d'una fortíssima polarització social i política, i això no va bé, no fa bé, millor dit, per la convivència ciutadana i, diguem-ne, per un clima que es necessita de serenor i de tranquil·litat en aquests anys en el qual haurem d'arrossegar una forta crisi econòmica de retruc de la pandèmia sanitària.
Professor Torrents, de fet, els oients ja ho saben, perquè normalment ho dic, i és una cosa que m'agrada molt, i és un fet singular que a mi especialment em cria molt l'atenció del mateix professor Torrents, que és politòleg i, a més, és sociòleg. I això m'ajuda a entendre moltes coses o a preguntar-li moltes coses sovint que passen. Ho dic perquè normalment des de Catalunya a vegades ens hem queixat de que l'opinió que es té de Catalunya a 500 quilòmetres, és a dir, a Madrid, no és una opinió francament real del que passa a Catalunya, perquè evidentment passa això, passa a 500 quilòmetres del que passa aquí, no? Jo crec que ha passat una mica amb aquestes eleccions a la inversa, és a dir, el que està passant a Madrid encara o ens costa de pair o no entenem ben bé per què passa, precisament degut a la distància. Per tant, professor, no sé si politològicament o sociològicament, però per què Isabel Díaz Ayuso ha aconseguit una majoria tan àmplia a la Comunitat de Madrid?
Doncs bé, fem aquesta anàlisi més des de la vessant de la ciència política, però amb tocs des de la sociologia. A veure, d'entrada veiem que hi ha una gran diferència tant en la societat catalana com la societat madrilenya, perquè quan van a votar a Madrid voten en primer lloc el Partit Popular, i a Catalunya votem en darrer lloc el Partit Popular. Per tant, fixem-nos aquest abisme d'entrada, però veurem les, podríem dir, les similituds i les divergències. Les divergències, comencem per aquestes diferències, inclús abismals. El Partit Popular és la primera força política de Madrid i, a més, a moltíssima distància de la segona força política. És a dir, que és el pal de paller en aquest moment dels madrilenys i les madrilenyes. El Partit Popular, un partit, per tant, a l'Assemblea de Madrid número 1, que en el Parlament de Catalunya, ni més ni menys, que és la vuitena posició. No només darrere, sinó molt darrere, perquè és la vuitena posició. Per tant, fixem-nos que aquí hi ha una gran diferència. Però anem a veure una similitud. Una similitud que en els propers dies analistes electorals haurien de fixar-se. A la Comunitat de Madrid ha passat una cosa semblant a l'error, a l'errada, que es cometia gent que a vegades ho analitzava Catalunya des de fora i no se n'adonaven que no, les coses no són blanc o negre. Se'n recorden quan es deia que a Catalunya, el dia que hi hagués molta participació electoral i es anés a votar al Parlament de Catalunya en unes eleccions catalanes, moltíssima gent es deia, llavors baixaran els partits independentistes, baixaran els partits sobiranistes i guanyaran de forma molt clara els partits unionistes. No va passar això. Si no va passar, per exemple, el desembre del 2017, sota l'article 155 de la Constitució, diguem-ne, implementat a partir d'aquell govern de Mariano Rajoy. Es deia que guanyaria l'unionisme. Què va passar? Més participació i, en canvi, va guanyar de forma molt clara l'independentisme. A la Comunitat de Madrid ha passat una cosa semblant. Què es deia en els darrers dies de la campanya electoral? Es deia, aquí el que falla és la participació. Si hi ha participació, no guanyarà el bloc situat entre el centre-dreta, la dreta i l'extrema dreta, sinó que guanyarà el bloc situat entre el centre-esquerra, l'esquerra i l'extrema esquerra. Ha hagut més participació i, pel contrari, encara ha guanyat molt més aquest bloc situat, diguem-ne, entre el liberalisme conservador, afegint-li, doncs, la nova extrema dreta o la dreta radical populista. I per què això ha passat? Doncs per una cosa que en podríem dir l'efecte Ramat. I tots els oients de Ràdio Estel estaran avasats a escoltar aquest concepte perquè n'hem parlat, no jo i en política amb el Joan, però si el Joan n'haurà parlat, n'ha parlat moltíssim a Ràdio Estel justament quan parlava del tema sanitari. Doncs bé, aquest efecte Ramat, rebaño en castellà, és més o menys el que hem vist ara a Madrid i vam veure en el seu dia a Catalunya. És a dir, sembla ser, ja podríem començar a validar aquesta hipòtesi de treball, que quan hi ha votat eleccions, no és que surtin a votar la gent que no sortia a votar abans, i, per tant, pot haver un canvi polític, una transformació social i política d'un cantó cap a un altre en els resultats electorals. No, el que està passant és que una part de les parts, una part de la gent que no va votar, quan va votar, perquè hi ha polarització, recordem la polarització que hi havia a Catalunya pels efectes del 155, la gent estava molt mobilitzada. I ara recordem tota la polarització social i política que ha hagut a la Comunitat de Madrid, que gairebé s'ha plantejat no com unes eleccions madrilenyes, sinó com unes eleccions espanyoles. Doncs aquesta polarització fa que una part de la població que no va votar, perquè si fos més aviat a la primavera i a l'estiu, potser se'n va a la platja. Si és a l'hivern, doncs, bueno, està preparant, doncs, els preparatius de Nadal i es queda a casa i no va a votar. Aquesta part de les persones no és que votin una o altra opció tant ideològicament, sinó voten el qui guanya, a qui, segons les enquestes, es diu que guanya. I això s'entén des d'un altre àmbit, que, bueno, jo em dedico a la sociologia, a la ciència política principalment, però com a afició tinc llegir un munt de llibres sobre neurociència i la neurociència explica això. El cervell humà fa que una part de la població, diguem-ne, segueixi el que fa la majoria. I el que ha fet la majoria, en aquest cop, a l'Assemblea de Madrid, és votar a Isabel Díaz Ayuso i, òbviament, fixem-nos, Díaz Ayuso, que fa només 2 anys va treure els pitjors resultats del PP, que fa només 2 anys era la segona força política de l'Assemblea, perquè era presidenta, però no era la primera força, era la segona força política. Ha passat de 30 diputats a 65 diputades i diputats. Sí?
Professor Torrents, com a politòleg i com a sociòleg, hi torno, recordo que en ple procés independentista, als carrers de Catalunya, es cridava molt la paraula llibertat. I ara ha estat una paraula absolutament usada en campanya per Isabel Díaz Ayuso. De fet, el seu programa electoral, quan el va enviar per sobre als ciutadans de Madrid, no era més que un full en blanc on hi posava també la paraula llibertat. S'està banalitzant la paraula llibertat?
Mirin, jo explicaré una anècdota que, bueno, que més o menys cada any me passa a les classes. En el cas de... Jo explico com dissenyar polítiques públiques que tinguin impacte social. Per tant, és una cosa molt, molt més, diguem-ne, que arriba a la ciutadania, de fet. Però no és una cosa que surti polititzada en els debats polítics, debats parlamentaris i debats electorals. I jo els dic que en gestió pública hem de ser molt concrets. Hem de redactar, per exemple, els objectius com a objectius de resultats, amb un llenguatge molt concret. Però, en canvi, en campanya electoral, i aquí vaig a respondre-li la pregunta sobre la paraula llibertat, en campanya electoral, allò que fa guanyar a un o altre candidat és, sobretot, fer un llenguatge, molt més genèric, amb ambigüetats. Per què? Perquè si ara Díaz Ayuso parla de llibertat en general, pot arreplegar vots de Vox, que Vox s'ha doncs, augmentat, però poquet, de 12 a 13 diputats, pot arreplegar vots de Ciutadans, els ha agafat, se'ls ha cruspit tots els vots de Ciutadans en Díaz Ayuso, però també pot agafar vots del Partit Socialista. Per tant, utilitzar paraules genèriques en campanya electoral és exitós. És un fracàs en gestió pública, és un fracàs en disseny de polítiques públiques, en impacte social, parlar en llenguatge genèric, però en campanya electoral és l'opció millor, diguem-ne, per agafar, per avançar, i, en definitiva, per, diguem-ne, obtenir uns resultats tan clamorosos com ha tingut el Partit Popular a Madrid. Però per tenir el vídeo sencer hem de tenir en compte això, que una cosa és... Ja s'ho amb la... De fet, amb la penúltima pregunta que em feia, Joan, una cosa és la societat madrilenya, que en aquest cas s'assembla molt més doncs, a la castellana lleonesa o la castellana manxega, i fins i tot a l'andalusa. Però l'altra és la societat catalana, en la qual, recordem, el que a Madrid és una gran lideresa, una gran líder, i és el primer partit polític, el PP, a Catalunya és el vuitè i darrer partit polític. Per tant, tenim moltes coses diferenciades que fan que, tot i tenir també polarització política, perquè encara arrosseguem a Catalunya aquesta polarització política, tenim perfils bastant diferents en com es va, a qui es va votar.
Ens queden pocs minuts, ens queden de fet 3 minuts, però no li volia deixar de preguntar al professor Torrents per Mas Madrid, que si bé no ha estat una sorpresa, sí ha pujat els seus resultats, inclús superant en nombre de vots, no en escons, però sí en nombre de vots al PSOE. I ho dic perquè Pablo Iglesias també ha aconseguit que remuntés una mica més del que deien les xifres, vaja, de les enquestes a Podemos, però no ha aconseguit donar cap mena de sorpresa. De fet, Pablo Iglesias ja ha dit que deixa la política. A través de que Mas Madrid hagi aconseguit aquests resultats bons, tot i no guanyar, evidentment, les eleccions, però uns resultats bons, la formació liderada per Mas País, diguem-ne, que és la formació mare, està cridada a convertir-se en el nou Podemos a l'Estat?
No. El que a l'esquerra de la socialdemocràcia, si volen tenir èxit electoral, el que han de fer és coaligar-se i respectar qui és majoritari en cada territori. M'explico. Si a Catalunya són els comuns, en comú, els que tenen la força política a Catalunya, doncs Podemos hauria d'acceptar la marca dels comuns a Catalunya. Si a Madrid qui té la força no és Unidas Podemos, sinó és Mas Madrid, fins al punt que s'ha esdevingut la primera força política de l'esquerra madrilenya, doncs Unidas Podemos no hauria de presentar-se i respectar Mas Madrid. Si al País Valencià, qui, a l'esquerra de la democràcia, qui té més força és Compromís, doncs haurien de fer 3/4 del mateix. Una mica més complicat ho tenen a Andalusia, perquè Andalusia Unidas Podemos no té una formació política, podríem dir, més moderada. Más Madrid és més moderada que Unides Podemos. Más Madrid és més semblant, per exemple, als Verds alemanys, que, insisteixo, a base de moderar-se, poden guanyar les properes eleccions alemanyes. En canvi, Andalusia tenen una extrema esquerra clara. És a dir, l'alcalde de Cádiz i la que era, havia estat la líder en el seu moment, ara ja no ho és, però de Unides Podemos a Andalusia, són d'esquerra radical. Allò tenen més complicat per crear aquest espai. Però el que està clar és que aquest espai, si no vol que els acabi passant el que durant anys i panys li va passar a Izquierda Unida, o el que ara es veu abocat a que li passi Ciutadans, però en aquest cas més que mirant cap a la dreta, diguem-ne que és la desaparició o la marginalització política, si no volen que els passi això, òbviament han de refer aquest espai polític. És un moment de refer el sistema de partits, ho veurem en els propers dos anys, però el que està clar és que en el cas del govern d'Espanya, i això ja en parlarem el dilluns a Realpolitik, el govern d'Espanya, si vol continuar sent un govern de coalició de Socialistes Units Podemos, l'han de mantenir fins al darrer dia de la legislatura. I el govern de Catalunya faria bé en veure que és un millor escenari tenir un govern d'Espanya d'Unides Podemos amb socialistes que no un govern d'Espanya amb un PP que no és el del Feijó, sinó el d'Isabel Díaz Ayuso.
En parlarem molt els propers dies, les properes setmanes d'eleccions, perquè, si no m'equivoco, tornen a haver eleccions autonòmiques com les d'Andalusia, que ara comentava, tornen a haver eleccions municipals, també, si no m'equivoco, a bona part d'Espanya. En fi, que s'obre un nou període electoral, tot esperant també unes eleccions espanyoles en les que la campanya serà llarga d'aquí allà, serà llarga. Per últim, professor, sí que li volia preguntar, no per Pablo Iglesias, que ja va dir que deixava la política, sinó per qui substituirà la figura de Pablo Iglesias, que és Yolanda Díaz.
Bé, Yolanda Díaz té la mateixa, podríem dir, el mateix estil, tenen pensaments diferents, tot cal dir-ho, però Yolanda Díaz, com a nova líder de Unides Podemos, té el mateix estil que Mònica García de Más Madrid. Per tant, és aquest espai que, insisteixo, tenen dues opcions. Fer el que han fet sempre i, per tant, estar condemnats a ser testimonials, marginals, excepte en algun ajuntament, com podria ser doncs, el propi Ajuntament de Barcelona, però el que hauríem de fer és mirar-se, si volen créixer, mirar-se a Alemanya. Per què? Perquè els Verds, que a la dècada de 1980 era un partit testimonial, marginal, molt proper i a vegades inclús fins i tot dins de l'esquerra radical, s'han anat moderant fins al punt de que ara poden acabar sent la principal força política d'Alemanya. Això en aquest espai. El que està clar és que el sistema de partits s'està redreçant. Hi ha partits que existien, han desaparegut, altres han canviat el seu estil i altres ja veurem quin estil acaben agafant. I torno a les eleccions madrilenyes. El Partit Popular no és el mateix. Un Partit Popular, diguem-ne, a l'estil de Feijó, que és un estil moderat, un estil més liberal, demòcrata cristià fins i tot, i conservador tradicional, que l'estil Díaz Ayuso, que és més proper a una dreta radical populista neoliberal. Fixi's, són dos espais diferents, per molt que tinguin el mateix electorat que els va votar. Per tant, això és el que haurà de decidir Casado en els propers mesos.
De tot plegat, en seguirem parlant també el proper dilluns amb el politòleg, sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona, professor Xavier Torrents. Com sempre, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Nosaltres que marxem a publicitat, de seguida recuperem tota l'actualitat amb Mercè Raga.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Biotin en Autelixir de Marnis. Biotin en Autelixir són vials per beure amb 5 grams de col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Biotin en Autelixir de Laboratorios Marnis a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Visitar pobles històrics, explorar una muntanya, passejar per la vora del mar, descobrir un parc natural, fer una excursió pel bosc, anar a una casa rural, seguir gaudint del que més ens agrada i preservar la nostra salut. Aquest és l'objectiu del nou impost al CO2, que servirà per promoure la mobilitat sostenible, fomentarà energies renovables i preservarà el nostre medi natural. Informa-te'n a impostco2.gencat.cat. Seguim gaudint. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Molt bon dia a tothom. Isabel Díaz Ayuso arrasa les eleccions celebrades ahir a Madrid. La líder dels populars es queda a un pas de la majoria absoluta i Vox garanteix que li donarà els seus vots per la investidura d'Ayuso. L'esquerra fracassa per la desfeta del PSOE, que queda fins i tot per sota de Miss Madrid, mentre que Unides Podem resisteix. Mentrestant, un dels anuncis d'aquesta nit electoral va ser l'anunci de Pablo Iglesias, que deixa la política. Ho va fer després dels resultats d'aquesta nit passada. El cap de Podem, que va deixar el govern espanyol, recordem-ho, per concórrer a les eleccions del 4M, anunciava ahir que deixa tots els càrrecs després de la victòria del que ha qualificat de dreta trumpista. Unides Podem, però, això sí, millora els resultats de fa 2 anys i aconsegueix 10 diputats. I ara canviem de qüestió perquè la vacunació arriba ja al baby boom a partir de dilluns. Són les persones d'entre 50 i 59 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, anunciaven ahir que, fins i tot en alguns CAPs catalans, ja ho començaran a fer entre aquest dimecres i demà dijous. Però el gruix serà a partir de la setmana que ve. En aquest grup passarà com en els de 70-79 anys, que els CAPs citaran directament la gent, però també es podrà demanar hora per vacunar-se a través de la web vacunacovidsalut.cat. vacunacovidsalut.cat. I també us expliquem avui que un centenar d'espectacles configuraran aquest any un grec 2021 més lluminós, optimista, que mira a l'Àfrica. El Grec Festival de Barcelona es disposa a celebrar del 27 de juny al 31 de juliol una nova edició, les entrades per als quals es venen a partir de demà dijous a les 4 de la tarda. I ja per acabar, Josep Maria Genàs Cabida, el president de la Fundació Doctor Albert Bonet, ha mort aquest dilluns. Advocat de professió, va ser president de la Fundació, com dèiem, Doctor Albert Bonet, des del novembre del 2011, entitat que dona suport a l'Agència Cristiana de Notícies Flama. Fins aquí la informació i ja ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar.
De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Gairebé 11 minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, jo, com sempre, ja el tinc sobre la taula, aquest segon cafè. Per tant, saludem a aquesta hora Teresa Carreras. Teresa, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo no sé si me'l podré prendre, aquest cafè.
Ja quan passi la pandèmia i pugueu venir als estudis de Ràdio Estel, segur que el fem tots junts al cafè i és molt més agradable. Hola, Gibroto. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Un bon dia que passa per la comunitat de Madrid. Teresa.
Sí, sí. Per això et dic que jo no sé si me'l podré prendre el cafè, perquè realment la senyora Ayuso ens ha demostrat que tenim ja el trumpisme aquí encara molt més, d'una forma molt més clara. I en castellà hi ha una dita que diu: si ves les barres de tu vecino la barba on les tuies a remojar. Pues realment el Pedro Sánchez pot posar ja la seva barba a remullar, perquè per mi aquest triomf tan apabullante, no sé com es diu en català, tan gran de la senyora Ayuso, bueno, vol dir que d'aquí les pròximes eleccions o la pròxima cita electoral, igual el senyor Sánchez queda absolutament descavalcat de la Moncloa. Jo penso que és un primer pas.
Per tant, Teresa, i ara parlo amb l'Eulogi també, però per tant, preveus una campanya electoral fins a les eleccions espanyoles, fins a les properes, diria que queden 2 anys encara per les properes eleccions espanyoles.
Pot ser difícil.
Preveus una campanya electoral molt i molt i molt llarga?
Jo per mi sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Eulogi, com ho veus tot plegat?
Bueno, per una banda, sembla obvi que el problema de la corrupció al PP, que és la causa directa de la caiguda del senyor Rajoy, el càstig que la població va fer en aquell moment, doncs comença a estar ja amortitzat. Veiem que durant la campanya van tornar a sortir, era el moment de les declaracions encara en el judici del senyor Bárcenas, d'alguns alts càrrecs del PP, i en canvi això no ha passat, no ha passat molta factura. Per tant, aquesta etapa comença a estar, com dic, amortitzada. Per una altra banda, tampoc, vistos i analitzats profundament els resultats, tampoc són tan diferents dels de l'any 2019. És a dir, assumit que els 26 diputats de Ciutadans doncs, han anat al PP, hi ha només una pujada d'escons, que són molts, però de 136 el PP assumeix 9 diputats més en una suma de Ciutadans i el Partit Popular, amb la qual cosa potser és un vot de càstig al govern per tot el tema de la pandèmia, que és on uns van intentar centrar la campanya, i això ha donat resultat, tot això sumat amb la postura tributària que ja sabem de Madrid, on la població doncs està encantada amb aquest tipus de beneficis fiscals comparat amb la resta d'autonomies que ofereix la capital, doncs trobem una explicació bastant objectiva al resultat. Veiem que les forces d'esquerra, més a l'esquerra del PSOE, sumen més, o sigui, tenen un augment de 7 diputats, dels 27 als 34, si sumem Más Madrid i Unidas Podemos. Per tant, de fet, l'únic que hi ha hagut aquí és un càstig de 13 escons al PSOE, que una part ha anat més a la seva esquerra i una altra part més cap al seu, a la seva dreta o al seu centre, com els oients prefereixin. No veig jo un resultat tan espectacular com hauria sigut una majoria absoluta del Partit Popular. Però sí que és veritat que això redundarà en unes campanyes electorals continuades des d'ara fins a les eleccions generals d'aquí 2 anys.
Jo sí que diria, afegiria, si em permets, Joan, el que ha dit l'Eulogi, que el que sí que penso que l'esquerra ha de prendre és ha de prendre nota de que Junts millor, igual que ho haurien de prendre altres partits, perquè encara que no haurien guanyat, perquè la senyora Ayuso té més vots que tota l'esquerra, penso que la derrota del Partit Socialista a Madrid sí que és una diferència, sí que fa que aquestes eleccions siguin d'una diferència important. Què n'opines, Eulogi? Però jo crec que...
Sí, correctament, és el que he dit, un vot de càstig, que aquí el damnificat de fons és el Partit Socialista i indirectament el govern.
No t'havia entès, que era una derrota...
No, però que més que un gran èxit del Partit Popular...
No, és dolça, és bastant amarga, jo penso.
És un càstig al govern centrat en la gestió de la pandèmia, efectivament. La desaparició de Ciutadans, la majoria ja la donava també per descomptada, amb la qual cosa doncs, el segon efecte principal d'aquestes eleccions, que de fet és el principal, és el càstig al govern des de la pròpia capital, cosa que no deixa de ser significativa, vistes les polítiques tan diferents que ha volgut portar la senyora Ayuso, precisament per contradir directa i personalment al govern durant tot aquest any. Jo no sé si això també fa que la senyora Ayuso li estigui menjant el terreny al senyor Casado dintre del que és la seva...
Home, jo crec que és evident. Ahir per mi, perdona que t'interrompeixi, per mi van veure uns nous líders, per exemple, uns nous líders que ja no fan cas als partits tradicionals. Una senyora que va néixer del no-res, això ja ens ho van ensenyar els americans, que es pot ser president dels Estats Units siguent venedor de cacauets, això ja ho sabem. Però aquí no teníem encara aquests exemples tan clars. Per tant, un líder que pot arribar en qualsevol moment i de qualsevol manera, sense una formació etcètera política i un respecte, perquè ha fet la major part de la seva campanya sense mostrar les sigles del PP, i també un líder, que jo em sembla que s'ha de posar en valor, perquè això no ho fa qualsevol, com el Pablo Iglesias, que ens va sorprendre dient que es retirava perquè no volia ser un tap. És evident que els resultats del Pablo Iglesias no van ser bons. Va aconseguir que realment
el seu partit continués tenint presència a l'Assemblea de Madrid per pèls. Per tant, el seu funambulisme de passar de vicepresident tercer a candidat no sé si li va servir de molt, però realment es va donar que l'esquerra havia perdut molt. L'esquerra va perdre molt ahir a les eleccions. I per tant va dir, jo me'n vaig a casa, no vull ser un tap, probablement perquè ja deu tenir alguna altra cosa en ment, anar a la universitat o jo què sé, o dedicar-se al periodisme, que és el que es feia abans. I per tant em sembla que realment vam veure ahir també una generació diferent. No sé si t'ho sembla, però a mi sí que m'ho va semblar.
Sí, certament, aquesta estratègia de la senyora Ayuso de no relacionar-se gaire amb les cicles del PP en segons quins moments, ja l'hem vista també, recordem el senyor Albiol a Badalona, com va fer tota una campanya personalista, el senyor Feijó. Era un moment, com dèiem, en què encara estàvem als tribunals, a la premsa cada dia amb el tema Bárcenas, i se n'ha sortit prou bé. Correcte, la posició de la senyora Ayuso, a mi personalment em sap greu, perquè crec que rebaixem el nivell de la política anant només a la demagogia i a l'insult. Vull dir,
a mi també m'ho sembla.
Vaig veure els debats i eren difícils de suportar. I, per una altra banda, doncs, el senyor Iglesias, amb el qual s'ha polaritzat molt la política. Recordem, un dels lemes de Ayuso al principi era que gràcies a mi hemos sacado al senyor Iglesias del gobierno. O sigui que era com un èxit personal fer desaparèixer el senyor Iglesias de la primera línia política, i ara se l'apuntarà al tanto de fer-lo desaparèixer totalment de la política, com si el senyor Iglesias fos la reencarnació satànica del comunisme més acèrrim d'abans de la Guerra Civil, que és una mica el llenguatge que ha estat fent servir la senyora Ayuso tot aquest temps. Per tant, noves cares, veurem una mica els papers ara dintre d'aquesta esquerra de Unides Podemos. El moviment de l'11M ja va dir també que no se sentien molt representats per Unides Podemos, amb el qual és un moment potser oportú perquè el senyor Iglesias faci un pas a banda. Però bueno, també hem de valorar el seu paper a la política de l'última dècada en aquest país, que ha estat destacat, i crec que en el còmput global de la seva trajectòria això quedarà com un record polític més viu que no pas, per exemple, el senyor Rivera, que havent desaparegut en 2 anys Ciutadans de tots els centres electorals on tenia una força espectacular, recordem que estava empatat amb el PP aquí a Madrid, per exemple, doncs el partit de Ciutadans quedarà com una anècdota més passatgera que no pas el paper del senyor Iglesias a l'esquerra i a Unides Podemos.
Eulogi, ara que ens parlaves de llenguatge, ens queda molt poc temps, però no volia deixar-vos-ho de preguntar, perquè jo crec que és una de les paraules clau d'avui, i de fet des de fa temps, però sobretot avui. Li preguntava abans al politòleg i sociòleg Xavier Torrents, li preguntarem després a la psicòloga Núria Benedito en un altre sentit. Li vull preguntar, ja sé que a vegades faig preguntes que semblen que formin part d'un doctorat i podríem parlar-ne hores, i sé que el temps és molt escuet, però vull preguntar-ho perquè em sembla molt curiós. La paraula llibertat ha estat molt clau en els últims temps, també ho ha estat en la campanya madrilenya, que ha estat molt utilitzada per Isabel Díaz Ayuso i per la seva campanya, com dèiem. M'agradaria que féssim, com sempre ho fem, des del punt de vista jurídic, amb l'Eulogi, i des del punt de vista periodístic, des de la Teresa, ja que fa uns quants dies, per cert, vam celebrar el Dia de la Llibertat de Premsa, per cert, tot sigui dit. Eulogi, des del món jurídic, o des del punt de vista jurídic, creus que també s'està banalitzant la idea de la paraula llibertat?
Home, sí, clar, comparar la llibertat que es reclama en certs moments i en certes campanyes amb la lluita per la llibertat que es va haver de fer pels nostres pares i avis, per dir-ho així, després de la Guerra Civil i durant la transició, és banalitzar el terme, correcte.
jurídicament, avui en dia, doncs, llibertat és el dret a no ser, per dir-ho així, interjectat pel propi sistema jurídic. És a dir, que si jo estic a casa meva, doncs el sistema em protegeix que ningú pugui entrar, ni les forces d'ordre. Si estic al carrer i no estic fent cap il·legalitat, doncs que ningú em pugui dir res, etc. És el dret a aquesta llibertat a poder fer la meva vida sense ingerències, no? Ara bé, clar, llibertat per saltar-me la llei, en el fons, perquè només es critica el trencament de la legalitat quan és el rival polític. Perquè si aquí hi ha una llei marc per l'estat d'alarma, per una pandèmia, i jo me la vull saltar, doncs si sóc jo el que me la salto, per tant, apel·lo a la llibertat. Des de la llibertat d'empresa, pobres botiguers, jo vaig a legislar diferent perquè és la meva llibertat. Bé, aquí cadascú és... Llavors entraríem en aquella frase mítica dels anys 70 i 80 de si és llibertat o és libertinatge, no? Sí. És a dir, portar la llibertat a fer-me-la per mi, per trencar el sistema, és molt qüestionable i és una mica el que veiem que juguen actualment els polítics. Cadascú el seu és bo, estem en una política més de màrqueting i de competència d'empreses, com si fossin estructures, que no pas de projectes polítics. Tantes vegades hi ha projectes dels rivals que són bons, objectivament. Per tant, no tenim per què denegar tot el que ve de l'altre, no? I aquesta és el que han convertit ara la llibertat, en sempre poder-me oposar.
Teresa, tanca'm el tema.
Sí, jo molt ràpidament vull dir que penso encertat en la comparació que feia abans l'Eulogi entre l'Ignacio i el Pablo Iglesias i el Rivera. I et vull dir que en relació al tema de llibertat, jo penso que durant la campanya és una cosa, a l'hora de votar és una altra, perquè la llibertat que ha exhibit la senyora Ayuso és la mateixa que també exhibia la senyora Esperanza Aguirre, perquè ella va començar amb aquest tòpic, que és un tòpic que el pots agafar des de la dreta i des de l'esquerra. Però a l'hora de la veritat, a l'hora de votar, és quan s'ha de mirar el context. El context de la senyora Ayuso no és de llibertat, com molt bé ha dit l'Eulogi, i, per tant, jo no me'n fiaria ni un pèl.
Per entendre'ns en qüestió de tempos, avui hem fet un cafè sol amb Teresa Carreras i Eulogi Broto. El proper dia farem un bon cafè amb llet. Teresa Carreras, Eulogi Broto, que vagi molt bé. Una abraçada a tots dos.
Vinga, una abraçada. Adéu, Eulogi. Que tinguis un...
Adéu, Teresa.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
27 minuts que passen de les 9 del matí, gairebé 28, ja ens acompanya un dimecres més tota una experta en el món de les herències, com és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, que, per cert, podreu trobar a Barcelona al carrer Casp número 37 o trucar-la 93 246 60 96. Maria Elba, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Un dia en el que volem parlar de l'inventari hereditari.
Sí.
I quan entrava a l'estudi m'ha dit, avui parlarem de l'inventari hereditari, parlarem de com funciona, de què s'hi pot posar a dins de l'inventari hereditari, etc etc. I jo li preguntava, està molt bé, Maria Elba, però què és l'inventari hereditari?
Bueno, pues el inventario hereditario es una relación o una lista de todos los bienes que ha dejado una persona cuando fallece, pero muy detallada. O sea, tiene que entrar todo lo que esa persona tenía, porque si no entra, no puedes tomar posesión de esos bienes, no puedes ser el propietario de esos bienes. Si te olvidas de algo, vamos mal, ¿eh? O sea, que tiene que estar todo.
¿Cómo funciona fer l'inventari hereditari?
Pues mira, en primer lugar, tenemos que saber qué bien se ha dejado a la persona. Y esa es una labor que a veces es muy complicada, porque si tú te nombran heredero de una persona que tampoco tenías muchísima relación, por ejemplo, ayer viene a verme una señora, me trae un testamento y me dice, mire, se ha muerto mi vecina y me ha nombrado heredera única. Pues esta señora, evidentemente, no tiene ni idea que tenía la vecina que ha fallecido, aparte del piso, porque eran vecinas de muchos años. Y que, mira, hay gente que tiene, digamos, le cae una herencia del cielo, porque que te lo deje un vecino es una herencia que ha venido, que no te la esperabas.
Es que
¿no?
Muy bien se ha portado el vecino.
Exactamente, o sea, es un regalo, ¿no? Y la pobre señora, desesperada, digo, yo no sé cómo hacer el inventario. Y digo, bueno, pues vamos a hablar cómo se funciona un inventario. Primero tenemos que hacer una labor de investigación. Lo primero que hacemos, si la persona que ha fallecido es mi marido, es mi hijo, es mi madre, mi padre, más o menos uno sabe lo que tiene. Pero cuando nos encontramos en un caso como este, tenemos que iniciar, como le decía la señora ayer, investigando en el registro de la propiedad. A ver qué inmuebles tenía esa señora, no solamente en Barcelona, que es, digamos, la vecina de arriba, ya sabemos que es la dueña, sino que investigando en otro registro de toda España, porque es bastante habitual que una persona que vive en Barcelona reciba una herencia de Galicia, una herencia de Andalucía,
una residencia, por ejemplo.
Cuando menos te lo espera, que tengo unas tierras que heredé no sé dónde, eso es bastante común, ¿eh? Pues se investiga en los registros de toda España. ¿Qué bien inmueble ha podido dejar? Tierras, pisos, locales, todo este tipo de inmuebles. Después, ¿por dónde tiramos? Pues hay que averiguar la pensión. O una pensión de jubilación, o una pensión no contributiva, o cualquier tipo de pensión. ¿Dónde se ingresaba? ¿En qué banco? Y empezamos a tirar del hilo por el banco. Otra forma de averiguarlo es a través de la declaración de la renta. Pedimos, vamos a la agencia tributaria y pedimos, bueno, en este caso no es la agencia tributaria, sino que sería a la plaza Letamendi, donde está Hacienda, que no es lo mismo, la agencia tributaria es, digamos, donde pagamos los impuestos ahí en Cataluña, pero Hacienda es a nivel estatal, ¿vale? Entonces, ahí donde se presenta la declaración de la renta y ahí pedimos una copia. Si tenemos la suerte que ha hecho la declaración de la renta, pues ahí vamos a saber qué bienes ha declarado. O sea, hay que ir tirando del hilo poco a poco. Perquè tienes que ponerlo todo. Lo que no pongas no lo vas a heredar.
Per tant, entenc que l'inventari hereditari és el que forma part del testament.
No. El inventario forma parte de los bienes que deja una persona cuando fallece. Porque tú en un testamento, puede ser un testamento genérico. Lo más normal es que sean genéricos. Dejo todos mis bienes a tales personas. Dices todos mis bienes, pero no dices qué bienes tienes.
Vale.
Salvo que haya ido un abogado especialista donde realmente en ese testamento tú sí que hagas una relación de bienes, por lo menos los bienes más importantes. Por ejemplo, dejo mi casa habitual de Barcelona a mi hijo mayor, mi casa de veraneo a mi hijo pequeño. En ese caso sí que hay una pista de bienes inmuebles.
Per tant, ara que ens parlaves de béns immobles, de que s'ha de fer una llista de béns, amb un testament seria millor que fer un testament absolutament genèric, que és el que es fa més normalment.
Sí.
Dins d'un inventari hereditari, quins són els béns que formen part?
Pues mira, ya te he dado bastantes pistas. Lo primero son los inmuebles. También tenemos que poner ahí lo que son todo el dinero, saldos bancarios, fondos de inversión, acciones. Otro dato muy importante que la gente no se acuerda. Si hay un coche, hay que poner el coche en el inventario con la matrícula totalmente identificado. Si hay alguna propiedad en el cementerio, un nicho o cualquier propiedad, un panteón, también hay que poner en el inventario. Si no, no vamos a poder ser propietario de ese nicho. Es muy importante.
si la persona que ha mort, en aquest cas, a part de béns, té deutes, s'han d'inventariar?
També, perquè l'inventari és com la comptabilitat de qualsevol empresa o de qualsevol família. Hi ha un actiu, que són els béns que deixa en positiu, però també pot haver un passiu. I, per tant, també hem de ponerlo en el inventario, porque así el activo será más bajo y pagaremos menos impuestos. Por tanto, si esa persona dejó una deuda hipotecaria, la vamos a inventariar la deuda como pasivo. Si esta persona en la declaración de la renta le salía a pagar, también la pondremos como un pasivo, porque será una deuda con la agencia tributaria. O sea, todo lo que sea deudas también nos interesa inventariarlo para bajar el importe del activo.
Por tanto, el cost del que valdria el funeral de la persona que ha mort també ha de formar part de l'inventari?
Nos interessa també ponerlo. O sea, es muy importante ponerlo. Habitualmente, la mayoría de los funerales están cubiertos por estas compañías que se dedican a esto, como Santa Lucía, como Ocaso, pero no siempre, no todo el mundo tiene estos seguros. Y lo que ponemos en el inventario es lo que nosotros pagamos de nuestro bolsillo o con dinero de la persona que ha fallecido, con dinero que haya dejado en la cuenta. Pero si algo nos ha pagado estas compañías aseguradoras, evidentemente no lo podemos poner, porque no lo hemos pagado nosotros con dinero de la herencia.
Ara em parlaves del cas curiós d'una senyora que una veïna li havia deixat el...
Hereva.
Hereva, exacte, del seu testament i, per tant, del seu inventari, de com s'havia de descobrir quins béns tenia aquesta persona que ja no hi és. Però què passa si hi ha un inventari fet, si accepto l'herència, si pago l'impost de successions... perquè s'ha de pagar quan em toca una herència, i després descobreixo que dins de l'herència hi havia més béns i, per tant, no he pagat l'impost d'aquests béns.
A veces pasa esto que tú estás comentando. No es muy normal, pero pasa. En estos casos tenemos que volver a ir al notario y añadir al inventario que habíamos hecho, decir, mire, de aquel inventario que hicimos, de aquella herencia que acepté y pagué los impuestos, había una tierra, no sé, en Galicia, que no la he puesto y no puedo venderla, porque como no es mía, porque no está mi nombre, ¿cómo lo hago? Pues vamos al notario y le añadimos ese nuevo bien que no hemos tenido en cuenta, y luego, evidentemente, la agencia tributaria nos hará pagar por este nuevo bien. Y una vez paguemos el impuesto correspondiente, ya podremos registrarlo a nuestro nombre. Pero tenemos que añadirlo ante notario. No puedo decir de palabra, ala, añado esto. No, eso no puede ser. Porque siempre que heredamos bienes inmuebles, nos hará falta que nosotros vayamos al notario para que haga una escritura donde aparezca el bien que heredemos. Si no, no lo puedo llevar luego al registro de la propiedad.
Perquè d'alguna manera hem de valorar els béns que formen part de l'inventari econòmicament, evidentment.
Sempre. Porque ten en cuenta que tenemos a nuestras espaldas a la agencia tributaria. Y mientras más valgan los bienes que heredemos, ellos van a cobrar más impuestos.
¿Com ho fem, això, María Alba?
Pues mira, la pregunta más típica. El dinero en el banco es muy fácil. Si en el banco habían 300 euros, pues nada, voy a poner el inventario 300 euros. Si en la tarjeta Visa había un dinero por pagar menos 100 euros, pues voy a poner como pasivo menos 100 euros. O sea, es así como tenemos que
tal cual,
ponerlo.
María Elba Rojas, que avui ens ha parlat de l'inventari hereditari, normalment parlem de testaments en aquesta secció i la Maria Elba sempre en recorda i ens diu, tot i que ja es va generalitzant molt, encara hi ha moltes persones que no fan testament. Encara hi ha menys persones que fan inventari?
Bueno, la pandèmia ha canviat totalment la perspectiva de los testamentos. La gente se ha dado cuenta, afortunadamente, no hay mal que por bien no venga, que realmente todos vamos a morir algún día, y que no sabemos la fecha. Y, por tanto, es muy importante morir de forma, yo digo, organizada, porque morir vamos a morir, aquí no se va a quedar nadie, o sea, eso está claro, ¿no? Por tanto, el testamento, la gente está haciendo más testamentos. La gente quiere estar preparada, no el hecho de hacer testamento, porque no hace mucho tiempo atrás, mucha gente mayor asociaba hacer testamento con morir el día siguiente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Simplemente es que quieres dejar las cosas ordenadas para que las personas que tú quieras no tengan que ni pelearse, ni ponerse a investigar qué bienes ha dejado o no ha dejado. O sea, te evitas muchísimos conflictos haciendo testamento. Por eso que la pandemia ha hecho que las personas tomen conciencia del tema y pues están haciendo muchísimos más testamentos que antes de la pandemia, lo cual es algo muy bueno porque se van a evitar muchos problemas familiares.
Ho dèiem, avui parlàvem de l'inventari hereditari. Si voleu traslladar-li qüestions com les que hem parlat avui o altres tipus relacionats amb herències i testaments, 93-246-60-96, 93-246-60-96, o també podeu visitar-la al carrer Casp de Barcelona número 37, carrer Casp número 37, inclús podeu visitar el portal web www.bufeterrojas.es o enviar-li un mail a info@bufeterrojas.es, info@bufeterrojas.es. Com sempre, Marielba, un plaer.
Igualment, Joan.
T'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterrojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
El Festival Llums d'Antiga arriba a la seva tercera edició.
Del 12 al 21 de maig, la Capella de Sant Àgata i el Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona acolliran 5 concerts que recuperaran obres d'autores de gran rellevància que han estat silenciades per la història.
Programació i venda d'entrades a auditori.cat.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. Atenció, us dèiem aquest matí perquè volíem parlar d'aquest proper diumenge, quan decaigui l'estat d'alarma, però no en volíem parlar ni a nivell sanitari, que ja ho farem, ni econòmic, que també, ni a nivell polític, que ja ho hem fet, sinó a nivell de comportament humà. És a dir, què passarà a partir de diumenge? Sortirem amb eufòria als carrers? Hi ha gent que tingui por a sortir? Què ens pot anar bé per tot plegat? Ho comentem tot plegat amb la doctora en psicologia, Núria Benedito. Núria, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
La primera pregunta que em feia era això, eh? Quan caigui l'estat d'alarma, el normal és que la gent surti amb eufòria als carrers la mateixa nit?
Doncs hi haurà gent que sí. Sí, ens mourem més o menys en el que tu has dit. Un terç de la població tindrà una sensació desenfrenada de sortir, de relacionar-se, de tornar, no? Fins i tot més del que es feia abans. O sigui, és una reacció normal del comportament humà que durant tot aquest temps s'han reprimit moltes sortides, les emocions, no? I llavors hi haurà una búsqueda d'aquesta, així com una cerca desenfrenada d'aquestes emocions, de contacte, de sortir, de festa. O sigui, hi haurà un terç de la població que, al voltant d'un terç, que necessitarà això. Al voltant d'un terç, com tu deies, tindrà por, i al voltant d'un terç, doncs tindrà seny, que sí, seria...
Parts iguals, eh?
Sí, més o menys és els percentatges en els que ens movem, no? Llavors, és important, no? Al voltant d'aquests percentatges. Bueno, potser després ens sorprèn, perquè això al final no deixa de ser una predicció de que més o menys del que acostumes a succeir, però després veurem després com es belluguen aquests percentatges.
Ens quedem, Núria, primer de tot amb la gent que sortirà amb aquesta eufòria. Ja sé que és potser una pregunta una mica de doctorando, que es diu en castellà, eh? per què tenim aquesta reacció? És a dir, com més em reprimeixo d'una cosa,
sí,
més voldré aquella cosa encara amb més quantitat. Per què el nostre cervell fa això?
Sí, és un procés que funciona neurològicament i emocionalment, en el qual, doncs, quan jo em sento privat d'alguna cosa, sí, per exemple, això es veu molt amb les persones quan fan dieta, no? Uh-huh. Per exemple, en el moment en el que els hi prohibeixen o els hi suggereixen, no? Mira, doncs no mengis coses ensucrades o no mengis això o no mengis l'altre, la persona immediatament incrementa el desig de consumir aquests aliments que diem prohibits, no? Llavors, el mateix això que ho hem vist tots, no? Falta que et diguin una cosa que no pots fer, com que ja s'incrementa una miqueta més aquesta part, doncs, clar, portem molts mesos i dient, bueno, doncs privant-nos de la vida que coneixíem, sí? I llavors, doncs, totes aquestes sensacions a esperant que d'alguna manera s'obrin les barreres, doncs es succeeix aquestes emocions de que més ganes, o sigui, ara hi haurà un increment de persones que voldran viatjar, que voldran fer... És la tendència del ser humà.
Una persona que aquest mateix diumenge estigui esperant a les 11:50, de fet dissabte, a les 11:59 de la nit per poder sortir diumenge a les 12 de la nit en punt, que es podrà sortir, pot retenir aquest impuls? I si ho fes, és bo que ho faci?
Com a poder retenir, sí que podria, perquè nosaltres som com sers humans que podem gestionar i controlar el nostre comportament si estem centrats, no? Si estem centrats i estem estables, podem fer-ho, no? Sí. I però no seria, o sigui, no seria ni bon ni dolent, seria actuar des del seny, des del compromís i des de la responsabilitat. Això sí que seria bo, perquè llavors és quan estem en coherència de dir que estem avançant com a no només a partir dels meus interessos individuals o no només les meves necessitats individuals, sinó també a partir de les meves necessitats col·lectives i a partir doncs, entenent doncs, que ha sigut molt difícil per a tots tota aquesta època, especialment pel sector sanitari, i per totes les persones i famílies que hem perdut familiars. O sigui que és una etapa, sortim d'una etapa molt fosca en aquest sentit, i ara esperem amb il·lusió una nova etapa. Llavors, doncs hi haurà moltes persones que sí que tindran ganes d'avançar, no? És com quan, una mica com el mur de Berlín, no? Hi haurà una sensació que quan caigui l'estat d'alarma, doncs aquesta necessitat d'expressar la llibertat, de compartir, de sortir, o sigui, això és natural i és també mirar endavant, o sigui, no tot és negatiu, és també com mirar endavant i esperar una altra etapa amb il·lusió. Però clar, si ens passem de frenada, doncs llavors després potser haurem de retrocedir i llavors serà molt dolorós per tots.
Ens deies ara a l'inici, també hi haurà un terç de la població que passarà por a l'hora de sortir. Ens ha de preocupar més aquest grup de gent que no pas el que tingui eufòria?
Ens ha de preocupar també, sí, perquè totes aquestes persones ho estan vivint amb visquent en silenci i hi ha també moltes persones que tenen por a sortir, tenen por a relacionar-se i sobretot les famílies que també tenen cura doncs, de nens i nenes que doncs, pràcticament no surten. Jo crec que hauríem d'estar alerta, sobretot amb les persones que no estan, que tenen por, per exemple, d'anar amb els seus fills al parc, que els seus fills estan molt, molt reduïts a una vida molt, molt d'estar a casa i d'estar tancats. Aquest, sobretot aquestes famílies hauríem d'estar alerta i donar-los un suport psicològic i de salut general, per a tal que se sentin segurs per poder sortir, per poder reemprendre d'alguna manera aquestes activitats socials que són tan necessàries per als adults i encara més per als nens.
Per tant, aquesta gent que tindrà por a sortir, i és evident que davant d'una qüestió tan important com aquesta, la primera recomanació és anar al metge, si ho creuen oportú, però quines eines poden tenir a l'abast per passar aquest disgust o aquest mal tràngol de sortir amb por al carrer?
A veure, les eines que poden rebre també és a partir, jo crec que també no només el sistema de salut, sinó també els mitjans de comunicació i les persones que col·laborem, no? Tenim aquesta també responsabilitat d'animar les persones i també de donar missatges d'esperança i d'emprendre aquesta nova etapa doncs, amb il·lusió, amb coratge i que les persones es vagin sentint segures, entenent que, sobretot, per exemple, un dels recursos que poden utilitzar és començar a sentir-se segures en espais oberts.
Mm-hmm. Per la gent de seny, que em deies, també serà un terç de la població la gent amb seny, i de fet per tothom. Què és el que hem d'esperar a partir de diumenge a trobar-nos? I ja no sé si és una pregunta potser més sociològica o no, perquè un al final els desespera, però una pregunta que ens fem molts és ens hem d'esperar o preparar per una normalitat normal, valgui la redundància, o per aquesta nova normalitat que ens venien anunciant? Ui, sembla que hem perdut la trucada de seguida.
Ara. Aquesta nova normalitat que estan anunciant, clar, això serà una profecia autocomplida. Vull dir que com que s'està anunciant això és el que passarà. Clar, tenim molta influència i capacitat de dir què és el que passarà i a partir d'aquestes previsions el comportament s'ajusta a aquestes expectatives que tots ens estem fent. El que millor podria passar és que paulatinament anéssim tornant a la pressió de llibertat i de salut en la qual el nostre sistema estava. Llavors, aquesta seria la millor possibilitat, però clar, aquesta etapa que hem viscut portarà seqüeles i portarà conseqüències que encara no ho sabem i ni som capaços de preveure de què és exactament el que passarà a nivell de societat. I a nivell, com deies, no? Que això ja són altres temes que parlareu amb experts d'economia i altres coses. A nivell de relacions, seria bo que a poc anéssim reemprenent aquestes relacions, aquestes amistats, tota aquesta xarxa de persones, pilars en la nostra vida, que puguem tornar-les a veure, que puguem tornar-nos a contactar, i sobretot en espais públics i oberts que ens poden ajudar doncs, de cara a aquestes persones que tenen por o de cara a aquestes persones no que tenen seny de poder fer trobades cada vegada més nombroses i en espais oberts que són, doncs, segons els experts, molt segures i mica en mica doncs, anar avançant cap a aquests retrobaments i cap a aquestes nova normalitat.
És evident, Núria, perquè ens hi hem trobat, perquè ho hem vist que ens ha passat a molts de nosaltres, que el cervell s'adapta absolutament a tot i ens fa uns éssers adaptables a noves realitats. Però el pitjor que podria passar per nosaltres, pel nostre cap, seria sortir, que hi hagués un nou brot i que féssim un pas enrere i tornessin les restriccions?
Això seria molt dur, no sé si seria el pitjor, no? Però seria molt dur. Retrocedir és difícil i seria molt, molt dur a nivell moral, psicològic, emocional, per a tots, tornant darrere. Sí, seria molt dur. De fet, ja ho va ser, ja vam viure les conseqüències quan semblava que anàvem endavant.
Estiu,
Sí, a l'estiu anàvem endavant i després a la tardor vam fer tot aquest retrocés tan important i després al mes de gener una altra vegada endarrere. Això és molt dur, sí.
Ara faré un xof d'aquells radiofònics, però Núria, no sé si tens algun tipus de consulta per si ho necessita la gent, visitar un especialista en aquest cas, no sé si et podria visitar.
Sí, podria, clar, poden mirar nuriabenedito.com. Uh-huh. Per cercar més informació i després poden estar en contacte.
Doncs ja ho sabeu, nuriabenedito.com, si necessiteu qualsevol tipus d'informació, d'assessorament, venen dies durs, d'alegria, de comprensió entre tots plegats, i la Núria ho especificava molt bé, venen dies d'eufòria, por i seny, tot a la vegada. Doctora en Psicologia, Núria Benedito, com sempre, un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, algo más sencillo, Crédito de Síntesis.
Estic pensant Què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi, je joue.
7 minuts per arribar a les 10 del matí, hora de modular-nos tots plegats amb aquesta freqüència modulada, hora de posar un somriure sobre la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Va ser Raga ballant ja aquesta sintonia.
Com estàs, Joan? Bon dia de nou.
Bé.
Molt interessant, la Núria?
Exacte. Més després de parlar amb Núria Benedito, que ens ha donat consells molt, molt, molt pràctics per afrontar aquests propers dies que venen.
Joan, avui ens hem assabentat que Salvador Illa és de la generació del baby boom, perquè fa 55 anys, un dia com avui.
Ara. Doncs moltes felicitats a Salvador Illa.
Salvador Illa, que fa 55 anys, qui va ser candidat del PSC a les darreres eleccions.
Un dia que té alguna cosa a celebrar.
Vinga. I ara avui també menció especial, per tant, música especial per ella.
Home. M'agrada molt aquesta cançó.
Quina primada que s'ha fet Adele.
Sí?
Sí, Adele.
Ha primat molt?
Moltíssim, sí, moltíssim. Eh? Joan, ho has de veure. Poseu-vos a la fotografia típica de l'antes i el després d'Adele. Sí. Avui fa 33 anys la cantant britànica, que per cert... És jove, sí.
Es feia ja una mica més gran. Mira, té l'edat del nostre productor, correcte.
Exacte.
Sí.
I dos menys que tu?
No, més.
Va néixer a Tottenham. Ja està.
Hem de parlar d'això, eh?
De què?
De Tottenham, de la paraula Tottenham. Si és Tottenham, Tottenham...
Ah, Tottenham. Queda millor, no?
No ho sé. No ho sé, hi ha un debat important.
Això és gràcies al futbol, sabem els noms d'aquestes ciutats
sempre,
britàniques.
Sempre.
Va, i anem ràpid, que si no el Rafa ja em tocarà el crustó. Ai, qui fa anys avui?
Home!
Hoy para mí es un día especial.
Ja t'ho dic, aquesta, això es converteix en karaoke.
Això jo crec que l'hem de posar, Joan, el dilluns.
Correcte.
Què et sembla? Dia sona?
T'agafo la paraula, eh?
Sí?
Sí, tant.
Rafael, que en fa 78. Felicitem-lo, també.
M'encanta perquè diu la Mercè. Va, anem corrents, que de seguida, si no, en Rafa em picarà un crustó. I sona això.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 la.
A primera hora, a Ràdio Estel. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
I anem de Rafa, Rafa y tiro porque me toca. Rafa Sanahuja, l'últim minut. Què tal? Molt bon dia.
Mira, Joan, quin matí, eh? Que soni a la primera hora Joaquín Sabina i després Rafael, a mi ja m'has fet el dia. Jo ja no necessito res més, tu. És que ja està, heu fet el programa perfecte. I ja la Praga tenint consideracions amb mi. Això és una cosa, en fi, meravellosa.
Sempre.
Joan, matí madrileny, més madrileny i més ple de llibertat. Vinga, anem per part.
Saps què m'ha faltat, Rafa?
Què t'ha faltat?
Que em portessis avui xocolata amb porres.
Es que, bueno, ya te iba. Es posible, Joan, que tingueu la raga i tu una petita obsessió amb Lleida, perquè és un tema recurrent, eh? Heu pintat l'estiu a Lleida i la seva calor com una mena d'apocalipsi lleidatà. La gent morint carbonitzada si li dona per casar-se a les 12 del migdia, això ja ho tenim.
Home, vés a viure a Lleida l'agost, vés.
Bueno, que no ho sé, jo dic que una mica general em sembla. També m'ha agradat molt quan amb les notícies Raga ha reproduït els crits eufòrics d'ahir de Díaz Ayuso després d'arrasar a Madrid. Libertat, libertat, Ayuso... que eren crits d'eufòria i els has fet com si fossis el navegador GPS del cotxe. Libertat, libertat, Ayuso... Una mica de sang. Hem tingut, per suposat, el nostre politòrrec de capçalera, Xavier Torrents, analitzant els resultats electorals a Madrid.
Un crac, eh?
L'has pensat, eh? L'has deixat pensat i el pobre Xavier dient: oiga, periodista, hi ha alguien ahí?
A vegades passa.
Imagino que hi series a l'assador de Lugo pel cafè i t'has confiat una mica, no passa res. I Joan, canviem de director i de cop et saltes la puntualitat de les notícies, eh? Vinga, que ara ja todo vale. Ens modernicem i fem com RAC1, que les notícies entrin quan passen 20 minuts de l'hora. Sí, senyor, al Josep Maria Martí Martí l'hem perdut com a oient, ja t'ho dic. I bueno, en el teu inventari hereditari et deixo el titular que m'estranya molt que no s'hagi fet encara.
Va, som-hi.
És el següent. Pablo Iglesias se corta la coleta. Això és el meu... És la primera hora, amics. Un programa conduït per un madrileny de Torroella.
Rafa Sanuja, com sempre, moltíssimes gràcies. Escolta'm, t'esperem demà al Record de l'Optimista, eh?
I tant, allà estarem.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Adeu.
Vinga, doncs, un minut i arribem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tota la informació més destacada del moment. I s'hi posen aquest estudi ja 50 amb Sergi Mas al capdavant. A les 11, Delicatessen, amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. 2:15, Salut Natural per tothom. A les 4, l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol amb Montperico i Josep Sánchez al capdavant. El mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda a les 6 de la tarda. A 7:15 del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona. I a les 8, l'hora del pati. Tot plegat, si us quedeu escoltant aquestes cases, si us quedeu escoltant la vostra ràdio, Ràdio Estel. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.